Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo e lie che ho fatt'io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
Eso es la Real Catalog de Don Giovanni. Y Jessica, una pregunta, a veure, d'actualitat rabiosa. Tu saps què és el body count?
No. Bueno, no.
No ho tens
però,
per què saber. Però
crec que ara m'ho explicaràs.
Correcte, intuïció. Bé, és un concepte que està bastant ara a les xarxes socials, que ens arriba d'Amèrica, que vol dir, literalment, recompte de cossos. Es refereix al recompte d'amb quantes persones has tingut una persona, ha tingut sexe, mm-hmm, al llarg de la seva vida. És un tema molt controvertit a les xarxes socials, perquè va haver-hi algú que ha fet algun vídeo parlant d'aquest tema, dient, un ximplet, un desgraciat, per dir-ho d'una manera clara, dient que les dones ara, avui en dia, poden estar amb qui vulguin, amb tanta gent com vulguin, però que ell, com a home, es reserva el dret de decidir també, quan coneix una noia, o inclús a priori, d'establir quin número màxim li sembla acceptable perquè aquella dona se la pugui plantejar com una parella o com per casar-se amb ell.
Les coses no canvien, eh? Podríem anar dos segles enrere i segurament doncs, se li demanaria a la dona que tingués zero, no?, experiències.
Exacte. El body count d'abans era zero.
Ara hi ha un màxim, també. No et passis a la teva vida.
Bueno, el màxim el tindran els desgraciats com aquest noi,
doncs
no? Però,
sí,
clar, a totes les xarxes se n'han tirat a sobre amb tota la raó del món, perquè a mi personalment em sembla no només masclista, sinó fastigós. Però,
i ara,
clar,
a mi m'explota el cap, perquè què té a veure això amb l'òpera?
Exacte, què fem parlant d'això, no? Doncs perquè precisament a l'òpera Don Giovanni de Mozart, una de les àries més famoses és la que canta el criat de Don Giovanni. Don Giovanni és el mite de Don Juan, de llibertí, llibertí impenitent, que l'únic objectiu a la seva vida és conquerir a quantes més dones millor, d'acord? Aleshores, el seu criat Leporello, hi ha un moment que té aquesta famosa ària del catàleg, que és el Madamina, que he cantat al principi del podcast, precisament explicant la llista de totes les amants de Don Giovanni, que les té totes comptades, i que hi ha tantes aquí, a França 100 i pico, no sé quantes, i a Espanya 1.003. I això li explica a Don Elvira, que es queda amb un pam de nas. Clar, però aquí entrem en la doble moral aquesta de tan terrible de que l'home que té moltes relacions és un campió i un rei estupendo, però en canvi a la dona se li retreu.
Mm-hmm.
I això doncs és una
cosa... I se li diu d'una altra manera, que no direm ara perquè no cal.
Exacte.
Però tots ho tenim al cap. Doncs Marc, comencem. Endavant amb la sintonia. Ai, com m'agraden aquests aplaudiments. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que justament tinc com cada podcast aquí davant meu. I us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'Associació Apropera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. I avui, Marc, parlarem de Don Giovanni. I què hem de saber?
Si no coneixes Don Giovanni, has de saber que és una òpera amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i amb llibret, amb el text de Lorenzo da Ponte. De fet, aquesta feliç coincidència entre aquests dos genis del seu moment va donar com a fruit no només aquesta òpera, sinó altres dos que se'n diuen la trilogia Mozart da Ponte, que són el Don Giovanni, però primer de tot Le nozze di Figaro, després vindria el Don Giovanni i Così fan tutte. L'estrena de Don Giovanni va ser a Praga l'octubre de 1787 i va ser un gran èxit. Després la van portar a Viena, que és on vivien ells. I aquest és un dramma giocoso en dos actes.
Vale, comencem. Què vol dir drama giocoso?
Que drama giocoso ja ho diu la paraula. És una mescla entre el drama de l'òpera seriosa i giocoso de juganer, que és de l'òpera bufa. O sigui, una mescla aquí que ens peta una mica el cap, però que ho van fer molt bé. Perquè van
de
agafar...
riure de les penes, no?
Van agafar elements dels dos estils. El podcast anterior de l'Elisir d'Amore parlàvem, no?
Sí, exacte, de l'òpera bufa.
Ah, exacte. Bravo. Aleshores, què fèiem? Doncs havíem explicat que l'òpera sèria, els personatges solien ser aristòcrates o personatges mitològics o bíblics, molt seriosos, com un desenllaç tràgic i tal. I, en canvi, l'òpera bufa tenia només personatges del poble, no? Gent que personatges inspirats en els personatges de la Commedia dell'arte, per exemple. I aquí fa una mescla. Tant a Le Nozze di Figaro com a Don Giovanni, com a Così fan tutte, tenim personatges nobles, personatges que no són nobles, i tots canten diferent segons el seu tarannà. I això Mozart ho fa molt bé, que fa un vestit a mesura, no només pel personatge, que és un personatge noble, canta d'una manera, que no pas d'una altra, sinó també per cada cantant, segons les seves característiques vocals.
Mm-hmm. I de quin període musical estem parlant? Per situar-me,
Per situar-nos, estem parlant del segle XVIII, 1787, això és ple classicisme. Haydn, Mozart... Aleshores, classicisme què vol dir? La raó, la simetria... com un temple grec, mm-hmm. Un temple grec, un frontón clàssic, no? on minimalista, espais diàfans, on brilla la llum, on hi ha, diguéssim, aquesta valor de la raó, de la racionalitat, dels sentiments purs, tranquils, que en contrasta amb el romanticisme després, que és tot el contrari, no?
Mm-hmm.
Aleshores, això és classicisme, això com es tradueix? Com es tradueix en música? Doncs que les formes musicals són molt estables. Per començar, el metrònom. Ara sentirem el famós duet d'aquesta òpera, el més famós, és l'Ci darem la mano.
Uh-huh.
Doncs bé, l'Ci darem la mano, sentirem bàsicament que té un tempo totalment estable, que si comença amb andante, pom, 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 es manté durant tota la peça. Després hi ha un canvi de tempo, que veurem per què, però després, quan hagi canviat, doncs serà també estable fins al final. La manera de construir la melodia, per exemple, és molt simètrica. Per exemple, és un joc de miralls. Per exemple, la ci darem la mano, un. La mi dirai di si, dos. Mm-hmm. Vedi non è lontano, repeteix. Partiam ben mio d'aquí, 4.
Exacte.
I no falla, i anem comptant de 4 en 4. Anem a sentir el Ci darem la mano, però abans, fixeu-vos a part d'això, que, clar, això, dius, ostres, doncs, que encarcarat, no? Vull dir, com fa Mozart després per fer òpera i fer música que tingui contingut dramàtic, que passin coses, que s'entenguin els personatges...
Sent
que...
tan quadrat, no?
Tan quadrat, clar, si tot ha de ser tan quadradet, tan polit, doncs Mozart és tan genial que... amb aquest, fixeu-vos, com canta Don Giovanni, que aquí està intentant seduir a Zerlina. Zerlina, que a més és una camperola, que just aquell dia s'ha de casar. I ell arriba ja a Don Giovanni al mig del casament, fa fora tothom, els convida a una festa a casa seva, i amb l'excusa aquesta es queda soles amb Zerlina per tirar-li els trastos a la nòvia. O sigui, no es pot ser més... no? Més petardo. I aleshores, amb aquest duet de seducció, ella s'ho pensa. Però aleshores, què ell li diu amb aquesta frase galant? Anem cap allà, que ens donarem la mà i ens direm que sí, que casaràs amb mi i tu seràs noble, perquè tu et mereixes ser noble casant-te amb mi, que és mentida podrida, no es casarà mai amb ella. Però aleshores ella s'ho pensa, i aleshores, per exemple, ho sentim quan ell diu «Vieni, mio bel diletto», que és una frase com molt, molt assertiva, no? Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam. I l'altre què diu? Ai, s'ho està pensant, i com canta? Mi fa pietà, masetto, niano, 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 no sé què fer, no sé què fer. I al final, ella, quan s'ho pensa, fa un lament o un dubte que es transmet en una escala descendent. Presto non son più forte, non son più forte, non son... Va baixant per semitons. Nino, 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 no sé, no sé què. Ai, 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 ai. I això és com ho tradueix, diguéssim, el drama de la música.
Aquí la tenim.
Yeah.
Escolteu ara. Això és un canvi de ritme que després explicaré el motiu.
Canten el baríton Carles Patxón i la mezzo Mar Esteve amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Fundació Òpera a Catalunya. I aquest canvi que ens has avisat?
Sí, us he avisat d'un canvi de ritme que és molt simptomàtic. És bastant habitual en aquest tipus de peces, però aquí té una funció dramàtica que ens explica una cosa dels personatges. Almenys això és la interpretació que fa en Roger Alier, que és una eminència en el camp de l'òpera, un gran mestre, que diu, això comença sent un temps de minuet, una dansa cortesana aristòcrata.
Mm.
Dos per dos, xum, pa, pa, pum, pa, pum, ta, un, dos, un, dos, un, de, re, 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 re. D'acord, això és una manera de dir-li, ei, Serrina, si et cases amb mi, seràs aristòcrata i anirem al meu palau a ballar minuets estupendament. Però en el moment en què ella diu, vinga, i li diu, vieni, vieni, vinga, mira cap aquí. I quan ella diu, vinga, va, andiam, anem-hi, canvia la música, canvia el ritme, i passa de ser un 2x2 per un 3x4, o un 6x8, perdó, que és un ritme ternari. Passem de binari a ternari. En comptes de ser un 2, un 2, és 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
La cosa s'anima.
S'anima. És un allegro. Deixa de ser un andante per ser allegro, però és un allegro que s'anima perquè hi ha l'efervescència d'aquesta anem a fer feina, però té un sentit, i és que aquest és un ritme, si l'altre era un ritme de dansa aristòcrata, el minuet, aquesta és un ritme de dansa camperola. I ens està dient, xata, no ballaràs gaires minuets amb mi. O sigui que és un engany.
Ah, o sigui que l'ha seduït, però ja està, per la llista de...
Exacte, és un modus operandi de patró, que ho ha fet també amb Dona Elvira, de prometre-la que es casarà amb ell, i mentida podrida.
Molt bé. Tenim, a més, la veu del baríton.
Sí, aquest que cantava era el nostre bon amic, el company Carles Patxón, en les funcions d'aquesta producció de Fundació per a Catalunya, amb qui col·laborem, que ens ensenyen aquests àudios molt amablement. Aleshores, a en Carles Patxón li vam fer una entrevista per una sèrie de vídeos, que també us convido a escoltar, que es diuen Òpera en Construcció, que estan penjats al web de Fundació per a Catalunya o al web de Pròpera, els podeu trobar, on es fa una sèrie d'entrevistes i veiem des de dins els assajos, com s'assaja una òpera, com es construeix una producció d'òpera. I això és el que ens va dir el Carles quan li vam preguntar sobre el seu personatge.
És un mite que és molt conegut per tothom, no? I s'ha d'adaptar constantment a tots els canvis que succeeixen en la trama, no? I és un rol que canvia molt la seva personalitat en funció dels personatges amb els que interacciona. No és el mateix el Don Giovanni quan canta el quartet, quan estan present tots els nobles d'aquesta òpera. Que quan està cantant el duet amb la Zerlina, tan famós, la Chiarem la mano. Les seves actituds són diferents i utilitza diferents recursos teatrals, interpretatius i també vocals a l'hora de presentar-se. Una de les parts més complicades és el final. On el comendatore arriba i se l'emporta, acaba amb la vida de Don Giovanni tal i com l'entenem. És un repte perquè està situat al final de l'òpera i és on les qualitats vocals estan més exigides. Has de posar la cirereta del pastís en aquesta escena fantàstica al final de l'òpera, que molta gent l'està esperant des de que sona el mateix tema musical a l'obertura, no? I diuen, ostres, això acabarà així.
Don Giovanni, Carles, sí. Patxón, déu-n'hi-do.
Excel·lent Don Giovanni, he de dir. A més, vam compartir aquesta producció perquè eren dos... El Don Octavio, el tenor, era César Cortés, que els enviem a tots una salutació a tot l'equip, però hi havia dues funcions que no podia fer, mm-hmm. i em van cridar a mi per fer-les, o sigui que vaig estar assajant amb ells i vaig tenir el plaer de poder cantar amb en Carles, la Maite Alberola, la Tina Gorin, el Fernando Álvarez, la Mare Esteve, el Xavier Casademont, m'oblidaré de tothom, però la qüestió és que ho vam poder viure en primera persona, sempre és un plaer cantar amb tots ells, i el Carles va estar esplèndid. Esplèndid, i és molt interessant el que diu, perquè realment és un paper esgotador, que no para, i que, a més, és d'una rapidesa, d'una intensitat, sempre, que...
Perquè està en actiu, no? Està seduint.
Està
sí, contínuament seduint.
És constantment seduint i està constantment en moviment, o sigui, és més aviat que dins d'una òpera de tall clàssic, mm-hmm. es troba un personatge totalment romàntic, perquè... Si hem dit que el classicisme era la raó, la ponderació, l'equilibri, l'ordre social, ell és tot el contrari. Don Giovanni és la immediatesa, el trencar les regles de tot, el no pensar, l'acció directa, la irreflexió, el trencar amb totes les convencions socials, que resulta un personatge molt refrescant i molt alliberador, però alhora molt jutjat per la...
Perquè, per la societat.
Per la societat, no? I aleshores, aquí ens troba... Perquè, clar, evidentment, ell ho fa... Té uns valors que podem congeniar, però al final està fent mal a la gent. Vull dir-te, el que avui en dia se'n diu la responsabilitat afectiva, això el Don Giovanni no ho té gens en compte. O sigui que, malament Don Giovanni, es mereix anar a l'infern. Molt bé, el condemnem també jo des d'aquí. Però...
I avui ja portem uns quants, eh?
És que clar, si ens posem en temes morals, però ja no és costum moral, ja és ètica, no? El tema és que Don Giovanni és curiós, no? És de les poques òperes de Mozart, potser l'única, que va perviure i després de la mort de Mozart encara se seguia representant. Inclús després, quan va venir el romanticisme, encara seguia fent Don Giovanni, i la resta van quedar l'oblit fins al cap d'un temps que es van tornar a refer, no? Però Don Giovanni va aguantar perquè, precisament, té aquesta cosa de que hi ha un moment que hi ha... va ser en un cementiri, hi ha el component sobrenatural que apareix un mort i que el convidat de pedra, no?, que apareix al sopar final, i tots aquests elements romàntics. I el que dona, diguéssim, el llacet classicista a aquesta òpera és un epíleg. Quan Don Giovanni acaba morint perquè el convidat de pedra, l'estàtua del Commendatore, apareix a casa seva i a agafar-li la mà, se l'emporta a l'infern, perquè Don Giovanni, fins l'últim extrem, no se'n penedeix de res, acaba a l'infern i aquí, a l'època romàntica, acabava l'òpera i tots anaven a casa contents. Però Mozart i Da Ponte havien previst un epíleg. Un epíleg que ve a ser, diguéssim, com al final de l'òpera, que ve a ser la moral. La moral on apareixen la resta de personatges, buscant Don Giovanni, i quan saben que ha desaparegut a l'infern, doncs diuen, així és com acaben tots els que fan malament, no? I clar, això, doncs, aquesta cosa edulcorada i no agradava el romanticisme. Anem a sentir, per acabar, si et sembla, l'episodi d'avui, un duettino dins d'aquest final, entre, així sentim les veus del tenor César Cortés, amb el rol de Don Octavio, que és l'enamorat de Don Anna, que és, en aquest cas, canta la soprano Tina Gorina, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dins aquesta producció de Fundació Òpera Catalunya, i veureu el contrast, no?, aquesta elegància de com canta els aristòcrates el seu amor.
Doncs et sembla, Marc, que ens acomiadem ja dels oients, perquè
sí.
són dos minutets que deixem aquest plaer per acomiadar aquest podcast. Si us ha agradat aquesta òpera, aneu a propera al perfil de Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera, don Giovanni.
I també ens trobareu a Facebook, Twitter, si poseu arroba a propera, Instagram, a propera Insta, si voleu buscar-nos, o al nostre canal de YouTube. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols.
Bona òpera!
Bona òpera!